Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern espanyol demanarà desclassificar la documentació del Centre Nacional d'Intel·ligència per aclarir quina relació tenia l'espionatge espanyol amb l'imam Abdelbaki Essati. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, el PSOE i Junts ho han pactat en el marc de la comissió al Congrés que investiga els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils. Israel intensifica els bombardejos sobre el Líban i ha arribat a atacar una ciutat al nord de Beirut de majoria cristiana. Els atacs han provocat en dos dies gairebé 600 morts i més de 1.800 ferits, a més de mig milió de desplaçats. Hezbollah ha llançat un míssil contra les oficines centrals del Mossad, que ha estat interceptat. El govern aprova les mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per la sequera persistent al Priorat. Aquest pla de resposta urgent inclou més de 70 milions d'euros en ajudes que es pagaran com a tard el 31 de desembre. La comarca, que viu una situació crítica, fa temps que demana ajudes excepcionals per subsistir. El govern ha creat també un comitè assessor d'experts per millorar la gestió i la qualitat del sistema sanitari. Està integrat per 12 experts que es marquen com a objectiu adaptar el model de salut català a les noves necessitats socials i adequar el finançament a la despesa sanitària real. L'Ajuntament de Barcelona mantindrà els controls policials aleatoris a la ciutat per detectar armes blanques. Ho anuncia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Urbana i els Mossos han desplegat 86 punts de control durant els 4 dies de la Festa Major de la Mercè. Google posa en marxa YouTube Health, un nou conjunt de funcions a YouTube per facilitar l'accés a informació fiable en temes de salut. Els usuaris veuran en primer terme informació contrastada i de fonts acreditades. L'aplicació també ressaltarà els vídeos més fiables i oferirà informació complementària sobre els seus autors. En marxa la Fira de l'Hospitalet de Llobregat al Saló Immobiliari de District amb la presència de grans fons d'inversió internacionals. Aquest matí hi ha hagut càrregues policials puntuals contra manifestants pro-dret a l'habitatge i contraris a la celebració d'aquest saló. El Cirque du Soleil tornarà a Barcelona a la primavera amb el seu espectacle Corteo. El muntatge, un homenatge al món dels pallassos, es podrà veure del 27 de març al 6 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona. Demà passat surten a la venda les entrades. Els esports.
El Barça rep aquest vespre a les 9 al Getafe buscant el setè triomf consecutiu a la Lliga. Abans, a les 7, el Girona s'enfrontarà al Rayo amb la intenció de trencar una ratxa de 3 derrotes seguides. El club blaugrana, mentrestant, busca un recanvi immediat a Ter Stegen i sondeja el porter Chesney. L'internacional polonès de 34 anys està actualment retirat, però fins la temporada passada jugava amb la Juventus. I en handbol, el Barça juga aquest vespre partit de la tercera jornada de la Champions a la pista del Kielce polonès.
I el temps, tarda assolellada, amb núvols més densos al Pirineu Occidental, sobretot al vessant sud. Les temperatures màximes més altes del dia fregaran els 30 graus a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. Demà farà més calor. La 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, aquest Catalunya al dia explicant la lletra petita del pla de resposta urgent contra la sequera que el govern ha aprovat durant la reunió d'avui. Uns diners, 70 milions d'euros, que han de donar un respir a les explotacions agrícoles més afectades per la falta d'aigua. I ens aturarem al Priorat, una comarca que viu de l'agricultura i l'enoturisme i que es veurà directament beneficiada per aquests diners. Allà la situació de totes aquestes explotacions és crítica. A Barcelona i Tarragona avui es fa balanç de la seguretat durant les festes de la Mercè i de Santa Tecla. segle i com que s'havia establert un operatiu policial específic per detectar ganivets i navalles i evitar incidents violents, doncs avui tothom se'n felicita perquè no hi ha hagut cap problema gaire destacat, ens asseguren. Jaume Collboni ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que mantindran aquests controls policials aleatoris per detectar armes blanques. On no s'han pogut evitar els incidents avui és a les portes del recinte firal de l'Hospitalet de Llobregat, coincidint amb l'arrencada del Saló Immobiliari de District. Els manifestants s'han aplegat a l'entrada, després s'han traslladat a l'edifici on hi ha diversos departaments del govern per continuar mostrant el seu rebuig al Saló. Passarem per Terrassa, avui que fa 62 anys, de les greus inundacions que van provocar moltes morts, entre 600 i un miler, i de les criatures que van desaparèixer ofegades o que haurien estat donades en adopció de manera il·legal. Ens aturarem a Gelida perquè demà tanca la màquina que fabrica el paper Guarro Casas i tota la producció se'n va a Itàlia. Avui els treballadors s'estan manifestant i recordarem que tal dia com avui de fa 15 anys es va posar en marxa la Girocleta, el servei de bici de Girona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs com us deia, el govern ha aprovat aquest matí el pla de xoc contra la sequera, que des de fa 3 anys persisteix a la comarca del Priorat, afectada pels incendis recents de Cabassers i Porrera. Es posarà en marxa un fons de 70 milions d'euros per ajudar els propietaris d'explotacions agrícoles, Quim Balaguer.
Les ajudes les rebran més d'un miler de propietaris i es preveu que s'abonin abans d'acabar aquest any. També s'acceleraran més d'un any les obres per connectar la comunitat de regants de les Garrigues Sud amb la comunitat de regants del riu Montsant, passant per l'embassament de la Palma d'Ebre. A l'octubre s'adjudicarà la redacció del projecte per un import de 6 milions d'euros. L'objectiu és que la connexió s'hagi completat a començament del 2026. Un segon projecte, també a curt termini, dotarà de reg la zona del Baix Priorat a través de bombament d'aigua del riu Ebre des de Garcia. Sentim la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Bé, a donar recolzament, a compensar, a pal·liar d'alguna manera o a mitigar doncs, aquests efectes econòmics que està, com dic, està tinguent efecte aquesta sequera sobre la collita i, per tant, sobre el desenvolupament econòmic de les diferents cooperatives.
El pla de mesures urgents contra la sequera inclou també un programa per promoure el relleu generacional i el redimensionament de les cooperatives agrícoles.
Doncs aquests conreus del Priorat seran, com sentíem, els principals beneficiaris d'aquest pla de resposta urgent contra la sequera, amb més de 70 milions en ajudes a les explotacions agrícoles afectades per la falta d'aigua i per resoldre a mitjà termini el dèficit hídric persistent que ofega tota aquesta zona. Les ajudes es pagaran, com a tard dèiem, el 31 de desembre, i és que la comarca, dedicada sobretot a l'agricultura i a l'enoturisme, viu ara mateix una situació crítica. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa temps que la comarca demana ajudes excepcionals i urgents per poder subsistir.
Sí, de fet, el Priorat mai s'haurien imaginat que es veurien obligats a regar algunes vinyes amb camions cisterna. Els embassaments que vas deixar en la comarca, Siurana, Margalef i els Guiamets, estan buits. El territori està acostumat a viure situacions complicades. Les condicions meteorològiques, de fet, donen caràcter als seus vins, però els ceps tenen un límit i ja acumulen 3 anys de sequera. Pilar Just és la presidenta de l'ADEO Montsant.
Les xifres ara que tenim de barema cada vegada són més esgarrifoses. Si parlo de ADEO Montsant, amb unes xifres de barema de 7 milions i mig de quilos amb una barema normal, ens falta un 25% de la barema i estem a 3 milions i mig. Imagina't la davallada.
Els incendis de Cabassers i Porrera ara fa 15 dies han estat la gota que ha fet vessar el got. Alguns pobles no tenien aigua per abastir els bombers i moltes basses de suport estaven buides. Joan Baquer és president de Prioritat, entitat que demana suprimir el transvasament de l'aigua del Siurana a Riudecanyes.
Han de passar aquest tipus de coses perquè no ens escolten, no ens volen escoltar, són poca gent, no ens volen escoltar. Quant temps estem en lluita amb el Siurana? Quant temps fa d'això?
Al Priorat viuen poc més de 9.000 persones. De fet, és una de les comarques menys poblades del país. El responsable d'organització de la Unió de Pagesos, Carles Vicente, diu que les infraestructures per fer arribar l'aigua als camps és bàsica per fixar la gent al territori.
Volem un rec que fixi gent al territori, que tinguem famílies, que tinguem escoles, que tinguem botigues, que tinguem nens, que tinguem serveis i no autocars que vinguin d'una ciutat a treballar als nostres camps.
El Consell Comarcal del Priorat ja ha avançat que estarà alerta perquè els compromisos del govern es compleixin.
I una altra decisió que hem conegut fa poca estona d'aquesta reunió del govern d'avui és la creació d'un comitè assessor de salut basat en el que es coneix com a pluja d'idees i que estarà format Purificació Barcelona per 12 experts.
Sí, l'objectiu de la iniciativa és adaptar el model de salut català a les noves necessitats socials i millorar tant la gestió com la qualitat del sistema sanitari. És el que acaba d'explicar la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Ja hi havia tota una sèrie de mesures de 30 propostes, no?, que des del sector s'havien treballat. El que tenim ara la voluntat com a govern és de treballar i implementar amb professionals, amb experts de l'àmbit sanitari, aquestes accions, per tant, donar-los forma de solució per enfortir i resoldre alguns dels reptes que tenim.
Entre aquests reptes, la portaveu del govern ha assenyalat l'adequació del finançament en salut a la despesa sanitària real, el desplegament total de l'Agència de Salut Pública de Catalunya o la creació d'un nou sistema de vigilància epidemiològica, així com l'impuls a la recerca i la innovació en salut.
L'Ajuntament de Barcelona mantindrà els controls policials aleatoris a la ciutat per detectar armes blanques més enllà de les festes de la Mercè. Segons ha explicat l'alcalde de Barcelona al Matí de Catalunya Ràdio, el resultat ha estat positiu, Miquel Jarqué.
Sí, estem a l'espera del balanç oficial dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. No tenim xifres concretes fins ara, però el resultat d'aquesta Mercè ha estat positiu i sembla que els 86 punts de control durant els 4 dies de la Festa Major doncs han funcionat. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al Matí de Catalunya Ràdio.
I efectivament hem tingut un increment de la presència policial, el control a molts punts, a 86 punts de la ciutat, i home, l'ideal seria no haver-ho de fer, no? Perquè a ningú li agrada estar permanentment desplegant policia per la ciutat, però ho farem en la mesura que veiem que sigui necessari per garantir la seguretat de la gent i perquè la gent gaudeixi de la festa amb tranquil·litat.
També a la reunió del Consell Executiu, el govern s'ha felicitat pels controls preventius als espais d'oci i al transport públic de Barcelona.
També es felicitaven de que no havia passat res greu a Barcelona ni tampoc a Tarragona. De fet, han tancat també les festes de Santa Tecla, ens diuen, sense cap incident remarcable, tot i la gentada, complert tots els actes durant els 12 dies de festes. L'Ajuntament, per cert, inicia els tràmits per demanar la declaració de les festes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí també s'havia establert un contingent policial més gran, però han actuat poc.
Sí, i això que hi havia 110 agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana participant en el desplegament de seguretat, amb una campanya específica també contra les armes blanques. El govern municipal diu que no hi ha hagut incidents en aquests dies, tot i que en alguns moments s'han arribat a comptabilitzar més de 50.000 persones participant simultàniament a diferents actes. Només consten dues agressions homòfobes i una de física ateses als punts lila, però sense denúncia policial. Ara el govern municipal vol posar en marxa una campanya per demanar a la UNESCO que declari les festes patrimoni cultural immaterial de la humanitat. L'alcalde Rubén Viñuales creu que es reuneixen tots els requisits.
Crec que Santa Tecla ho té tot. És garantir la millor visió del patrimoni cultural, immaterial. Tenim la història, tenim les entitats. Crec que no hi ha una festa a Catalunya on hi hagi més entitats participant. I el que fem ara, òbviament, és demanar aquest informe per tal de que això pugui elevar-se a Generalitat, al Consell de Ministres i a la UNESCO, en aquest cas.
Les festes de Santa Tecla, de fet, ja són festa tradicional i patrimonial d'interès nacional i festa d'interès turístic a l'Estat. Si ho aconsegueixen, s'afegirien els castells, la Patum o les falles del Pirineu.
Parlen de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida ha fet des del juliol més d'un miler d'actuacions al centre històric, això representa un 13% del total de la ciutat. Tot i això, aquest any han baixat un 13% les detencions. Per millorar la seguretat al barri, la Guàrdia Urbana hi ha posat en servei un centre operatiu, el segon de la ciutat després del barri de la Mariola. Una part important de les actuacions al centre històric es concentren, per a Joan Álvarez, en una zona concreta.
Hola, bon dia, Marta. Exacte, el 35% es fan a la plaça del Dipòsit. La presència policial al barri es reforça amb un centre operatiu que implica la presència de dos agents en horaris de matí i tarda al centre cívic de l'Areta. L'alcalde Félix Larrosa assegura que el centre operatiu vol incrementar la seguretat al barri.
Volem avançar amb seguretat i volem avançar amb percepció de seguretat. La proximitat, l'empatia, la relació, la interacció, no? La cooperació Aquests són elements que se poden fer en un espai físic, es poden fer al carrer, però pensem que la presència en un espai físic ha d'ajudar a falcar la creença de que la Guàrdia Urbana és aquí.
Els veïns estan convençuts que aquest augment de la presència d'agents al barri aportarà més seguretat a la zona. Sentim Cristina Armengol, presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants al Centre Històric.
Penso que la presència policial en aquests moments és necessària aquí, al barri. Penso que el fet simplement de veure un uniforme canviarà. Jo penso que anirem a millor.
D'altra banda, la ciutat ja disposa d'una 60 de càmeres operatives de seguretat i preveu instal·lar-ne una 20 més.
I ha arrencat una nova edició del Saló Immobiliari de District amb noves protestes dels activistes pel dret a l'habitatge digne. Aquest cop el dispositiu dels Mossos ha impedit que els manifestants s'hagin pogut acostar al recinte firal, a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló plega més de 12.000 directius, un 20% més que l'edició anterior, i té com a tema principal la inversió en habitatge social. Mireia Sala.
Sí, els organitzadors del Saló calculen que caldrà construir 700.000 habitatges socials fins al 2030 i asseguren que hi ha molts fons d'inversió que estan interessats a invertir-hi si les administracions hi posen terrenys a disposició. Albert Planes és el director general de l'empresa que organitza The District.
Darrere d'aquests fons d'inversió, aquests fons institucionals, moltes vegades hi ha doncs, els fons de pensions de bombers d'Estats Units o el fons de pensió sobirà de Noruega. I llavors, aquests fons el que busquen és una estabilitat a llarg plaç dels seus, del seu capital. Val? No busquen la rendibilitat immediata.
Prop d'un centenar de manifestants que no han pogut accedir al recinte firal de Gran Via han irromput finalment al districte administratiu de la Generalitat. El grup hi ha entrat cridant consignes a favor del dret a l'habitatge i alguns d'ells han accedit fins a la primera planta, on han exigit parlar amb algun responsable del govern. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió i alguna càrrega policial. Els Mossos han identificat desenes de manifestants.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Com sempre a aquesta hora aquí al Catalunya al Dia també mirem com tenim la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Bé, doncs, si ara sortiu a la carretera, compte, perquè al Tarragonès hi ha tallada la Nacional 340 a Vilaseca, sentit Tarragona. Segons les primeres informacions que han donat els bombers, es tracta d'una col·lisió d'un turisme amb una moto i hi ha un tram, evidentment, de problemes i de retenció en tots dos sentits a la marxa, però sobretot sentit Tarragona. I d'altra banda, també hi ha cua compacta a la mateixa zona de 3 quilòmetres a l'AP7 de Creixell, a la Pobla de Montornès, direcció cap al sud, perquè aquí hi ha unes obres que fan la guitza. A la Nacional 2, retencions que es mantenen a Calella, al Maresme, sentit Pineda de Mar, i pel que fa a les rondes de Barcelona, us trobareu aturades a la ronda de dalt, a la zona d'Horta, sentit Besòs, i a la ronda litoral, Poblenou, la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la sortida de Bonpastor, sentit Trinitat, sentit Besòs.
I de la previsió del temps se n'encarrega avui en Néstor Gómez.
Dia força estable en el qual no es repetiran les precipitacions que ahir es van presentar cap a la Costa Brava i que van ser puntualment intenses. Avui la jornada es presenta molt més tranquil·la, amb una tarda plenament assolellada, amb presència d'aquestes teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel, que anuncien que alguna cosa s'acosta, però ara per ara de precipitacions no n'esperem pràcticament enlloc del país i menys durant aquesta jornada. El que sí que esperem són més núvols a darrera hora del dia o que ens acompanyaran durant aquesta tarda entre el sector de l'Alta Ribagorça, punts del Pallars, també de l'Alt Urgell, i aquí sí que podran ser una miqueta més compactes. A tot estirar, darrera hora del dia, no es descarta algun plugim cap a l'Alta Ribagorça o fins i tot cap a la Vall Fosca. Poca cosa, en tot cas. A la resta de la tarda serà tranquil·la amb unes temperatures màximes que rondaran els 25-28 graus. S'acostaran a la xifra dels 30 a punts de l'Empordà i també a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, ambient assolellat, amb més núvols cap a ponent, sobretot a partir de la tarda del Pirineu, on no es descarten algunes pluges ja una miqueta més consistents. Demà el protagonista serà el vent de component sud que bufarà fort a cotes mitjanes i altes del Pirineu.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Falta menys d'una setmana perquè entri en funcionament el tren Avant entre Tortosa i Barcelona i els usuaris encara no es poden comprar els bitllets. Les plataformes que els agrupen denuncien falta de planificació. Això, Jordi Barranca, és un mal de cap més per als usuaris que a partir de dimarts ja patiran el tall per les obres del corredor mediterrani entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, oi?
Així és, Marta. Bon dia. Ja fa mesos que se sap que a partir de dimarts hi haurà aquest tall i ara mateix, a dia d'avui, encara no es poden comprar els bitllets del tren Avant entre la capital ebrenca i Barcelona. És amb el que s'han trobat persones com el Jordi Arrufat.
Tot i així, em preocupa que a una setmana vista de l'1 d'octubre encara Renfe no ha posat en venda els bitllets de l'Avant. Podem preveure que això serà una mica caòtic perquè de l'experiència dels usuaris de Lleida i Girona sabem que hi ha moltíssima demanda per a l'Avant. S'ha d'anar amb un seient reservat i ens arrisquem a que no hi hagi seient per al dia que tu vulguis anar amb l'Avant.
De fet, si fas la prova a la web de Renfe i busques per trens Avant i de mitjana distància per dimarts, et surten diverses opcions, però en cap cas la del tren Avant. Tot plegat demostra falta de planificació, segons denuncia la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Cinta Galiana.
Pensem que ha hagut una manca de planificació prèvia. Ha sigut tot com molt sobtat i la gent pues, s'ha d'organitzar per anar a treballar o a classe cada dia. Se veuran molt afectats. El dia 1 hi hauran punts calents, que no només hi ha l'estació de Renfe, sinó també l'estació de autobusos de Tortosa.
Renfe assegura que ja estan treballant per enllestir-ho. Aquest no és però l'únic problema que hi ha, perquè els usuaris temen també que no hi hagi prou autobusos alternatius per absorbir tota la demanda prevista.
Nova evidència de falta de suport a Aliança Catalana. El govern en minoria de l'Ajuntament de Ripoll, l'oposició va tombar el pla de sanejament que volia impulsar l'equip de Sílvia Orriols al ple d'ahir a la nit. L'alcaldessa pretén aixugar 400.000 euros sense pujar els impostos. Leia Claret, per què no aproven aquesta mesura la resta de partits?
Doncs mira, Marta, bon dia. Li critiquen que abans de retallar despeses busqui suports pels pressupostos de l'any 2025, perquè els que hi ha ara ja estan prorrogats. Per Orriols, una cosa no treu l'altra.
Jo crec que hem de ser una mica tots corresponsables de la situació, perquè si no, no és una situació que derivi de la gestió de l'actual equip de govern, no és un problema que derivi de la manca d'haver aprovat un pressupost. Si haguéssim aconseguit aprovar un pressupost, a finals d'any haguéssim hagut d'aprovar un pla de sanejament.
Entre les mesures previstes, el pla hi havia no substituir jubilacions, amortitzar llocs de treball o reduir despeses com ara l'aportació al Consorci de Benestar Social del Ripollès perquè aleguen que té superàvit, entre d'altres. Orriols considera que aquest endeutament prové de la gestió de l'antic govern de Junts. La portaveu d'aquest partit, el principal de l'oposició, Manoli Vega, va ser contundent.
Si hi havia factures, a veure qui les tenia amagades, perquè nosaltres no. Per tant, siguem rigorosos, home... Al final, dius, com pot ser que hagis d'escoltar totes aquestes no-veritats?
Els regidors de l'oposició, que són 11 davant dels 6 del govern, no donen suport a diverses mesures que Aliança vol aprovar, però no es plantegen per ara un acord per una moció de censura. El pròxim ple, Manoli Vega deixarà l'acta de regidora de Junts i la substituirà Montsina Llimós, un moviment que hi ha qui considera una porta oberta a l'acord de la resta dels partits en contra del govern. Aliança també pretenia retirar les aportacions econòmiques als partits, un estalvi de més de 18.500 euros, però l'esmena de la resta va fer que s'esperi per valorar-ho.
A Barcelona, la líder municipal d'Esquerra, Elisenda Alemany, defensa entrar al govern de Jaume Collboni. Una decisió que haurà de prendre la militància del partit després del congrés que es fa el 30 de novembre, en què aspira a ser elegida nova secretària general com a número 2 d'Oriol Junqueras. Alemany ha deixat clar als matins de TV3 que la seva aposta és entrar al govern municipal.
Jo vull que a Barcelona hi hagi una força independentista que la governi com la nostra, que abordi els reptes des d'una perspectiva d'independentistes, que és el que som, i d'esquerra. Sí, sí, sí que ho vull.
És un quart i mig de dues. Els edificis que es construeixin a partir d'ara a l'Hospitalet de Llobregat hauran de destinar un espai a la planta baixa per als contenidors d'escombraries dels veïns. L'Ajuntament ha aprovat una nova ordenança de residus que també incrementa les sancions per llançar la brossa allà on no toca, Montse Poblet.
L'Hospitalet vol millorar els nivells de recollida selectiva, que ara tot just representa el 28% de tot el que genera la ciutat. És una mica més de la meitat del 50% que Europa ja ens exigia el 2020. Una de les mesures per aconseguir-ho és obligar els edificis de nova construcció que tinguin prou façana i que estiguin en carrers per on puguin passar els camions a ubicar una cambra a la planta baixa amb tots els contenidors de brossa de la comunitat. David Gómez, tinent d'Alcaldia de Qualitat Urbana, ens explica com funcionarà.
En aquesta cambra el que hi ha d'haver és un contenidor de totes les fraccions que actualment hi ha. Per aix de la contracta no tenen una clau per accedir directament a aquesta cambra que s'ha de donar al carrer a tot pla, agafar-ho, lliurar-ho com les escombraries i continuar. O sigui, seria el mateix que es fa al carrer, però tenir-ho dins d'aquesta cambra.
El 2026 també implantaran sistemes específics de recollida pels grans productors de brossa, com els restaurants o els comerços. Per l'orgànica, contenidors intel·ligents, i pel plàstic i el paper, un porta-a-porta.
Amb la part de restauració, en l'orgànic, que tinguin, diguem, el contenidor intel·ligent, i quan sapiguem que algú no va, és perquè no està bé, són bé les coses. I en la part més de plàstic, cartró, la nostra idea és implementar un porta-a-porta en determinats serveis d'activitat econòmica, és a dir, per a lo millor amb la fruiteria.
Montse, i els que ho facin malament?
Doncs la veritat és que amb la nova ordenança no seleccionar la brossa o llançar-la on no toca surcar. Deixar una bossa d'escombraries en una paperera, per exemple, serà una falta greu i es pot sancionar amb fins a 1.500 euros, el doble que fins ara. És la mateixa multa que et pot caure si treus residus de dins dels contenidors o si deixes un electrodomèstic al carrer quan no hi ha previst el servei de recollida d'objectes voluminosos.
L'empresa paperera Guarro Casas de Gelida, que fabrica el famós paper guarro per aquarel·les des de fa 326 anys, deixarà de produir-ne a partir de divendres. Els propietaris actuals, la multinacional italiana Fedrigoni, ha decidit tancar la màquina i produir el paper a Itàlia. Els 110 treballadors estan molt preocupats pel futur i s'han començat ja a mobilitzar. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui han anat a peu des del centre fins a l'empresa. Han aconseguit parlar amb la direcció?
No, s'han quedat tot el matí fora de la tanca. El que els han dit fins ara no els ha agradat gens, perquè ara són 20 els treballadors recol·locats un cop es tanqui la màquina de fer paper, però tenen clar que la idea ha estat comprar l'empresa per després tancar-la, perquè cada dia veuen menys activitat, segons diu el president del Comitè d'Empresa de Comissions Obreres, Agustín Palomino.
Ahora tenemos un pedido de pasaporte, lo haremos, y cuando lo hagamos, ¿qué hacemos? Ellos dicen, oh, vamos a traer más faena. ¿Dónde está la faena? No vemos camiones de que vengan camiones de Italia con faena para nosotros. El malestar que tenemos es eso, que estamos viendo que si paran la máquina principal de la fábrica, no tenemos máquina de fabricar papel, ya no tenemos vendedores, ya no tenemos nada. Al final se está viendo que poco a poco nos vamos a ir hundiendo.
Palomino té clar el valor de Guarro Casas, el que els fa diferents.
Son artesanales, sí, tenemos unas máquinas súper viejas, pero en la calidad de papel que hacemos no la encuentran en ningún sitio.
Rosa Maria Julibert, de la Intercity, sindical, creu que els italians han vingut a aprendre les seves tècniques.
Estan interessats en el procés productiu que fem a continuació, que és el recobriment d'aquest suport de paper. No el coneixen prou i ens estan estudiant com ho fem perquè potser amb el temps ho puguin fer des d'allà. Amb això ja estarem morts.
Montse, donant-lo suport, hi ha molts treballadors jubilats que encara s'ho senten molt seu, oi?
Sí, aquí hi ha molts records, vides senceres com les de la Camila, que va néixer aquí perquè el seu avi n'havia estat director.
I els meus pares vivien aquí, llavors hem treballat aquí els meus avis, els meus pares i jo també. Hi havia una màquina molt, molt antiga, que li deien la màquina 2, que feia paper de qualitat, anava molt a poc, no era rendible, però feia un paper, les aquarel·les, el paper de dibuix, i em fa molta pena que això acabi d'aquesta manera.
I també la Carme.
Quan havíem entrat a treballar, de joveneta, amb 14 anys, llavors havia la màquina 2, que es feia el DNI. Es feia el paper amb la marca de l'aigua, i llavors es tallava i es manipulava aquí.
Els treballadors actuals no descarten començar una vaga si l'empresa no els dona garanties de continuar durant 5 anys més, com els ha dit.
Una cinquantena d'establiments hotelers de la Vall d'Aran s'han adherit a una iniciativa per descarbonitzar els seus negocis i aplicar així mesures davant del canvi climàtic. De quines mesures parlem, Sofia Cabanes?
Hola, Marta, bon dia. Doncs són mesures que passen, per exemple, per evitar el malbaratament d'aigua, promoure la selecció de brossa, la utilització de llums LED o el treball amb proveïdors locals. La iniciativa s'anomena Hosteleria pel Clima i no és més que una plataforma que permet que els mateixos establiments avaluen la seva petjada climàtica i sàpiguen com poder reduir-la. L'impulsen la Fundació Ecodes i Coca-Cola. Jesús Osuna és el seu gestor de comunicació.
Has d'entrar a la plataforma i contestar les preguntes, molt senzillament de sí o no, si ho fas o no ho fas. I un cop que contestes aquestes preguntes, et surt un estudi de les coses que fa, doncs molt bé, per fer-les, i les que no es fas, com podries fer-les per millorar el nivell de sostenibilitat dintre del teu restaurant, bar o hotel.
Entre els establiments adherits n'hi ha d'Arres, Arties, Bussós, Esbordes, Garós, Les, Lardú i Viella, i tots formen part del gremi d'hostaleria de la Val d'Aran. Carles Sigüenza n'és el president.
Sobretot és una eina molt útil. És a dir, si vas a buscar-la al mercat, és una eina cara, que a més és una eina que a vegades és difícil, perquè parteix de vegades d'estudis tècnics i anàlisis que són difícils d'entendre.
I avui el nostre clic del dia és per una piulada del Diari de Sabadell a la xarxa X, on explica que el sabadellenc Jaume Castan ha estat distingit aquesta setmana com a millor professor universitari de Dinamarca. Castan, de 40 anys, viu des del 2012 en aquest país, on treballa de professor de política internacional a la Universitat del Sud de Dinamarca. El centre ja va distingir-lo fa uns mesos com el millor docent de la universitat entre més d'un miler. Ara, el Ministeri Danès d'Educació i Recerca l'ha premiat com a millor professor universitari del país, atenent diferents criteris d'avaluació d'alumnes i d'experts. La cerimònia va comptar amb la presència fins i tot de la reina Maria de Dinamarca. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui és dimecres 25 de setembre del 2024. Doncs just avui es compleixen 62 anys de les riuades del 1962 que van causar una tragèdia al Vallès Occidental. Van afectar sobretot Terrassa, les Fonts i Rubí, i encara hi ha molts interrogants. No se sap la xifra de víctimes exactes, parla d'entre 600 i un miler, ni tampoc hi ha informació sobre les criatures que les famílies van perdre. Van morir ofegades o es van donar en adopció de manera il·legal? Doncs avui parlem d'aquests nens i nenes, alguns suposadament robats i que es continuen buscant. Anem a Terrassa, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
T'has anat a veure tres dones de l'associació que busca els nens desapareguts de les riuades.
Sí, a mi m'ha impactat tant el que diu que jo parlaré molt poc i que deixo el temps per escoltar l'Anna Maria Martínez, que va fundar l'associació. Ella va perdre tres familiars.
El meu avi, un germà gran de 5 anys, i el meu germà petit, que va desaparèixer. Sempre hem viscut amb aquesta idea de que el nen petit era petit, l'aigua el va arrossegar, el nen es va ofegar segurament perquè era molt petit. Ens arriben veus de que la possibilitat d'una persona que diu ser adoptada de les riades, i llavors anem a l'arxiu històric, descobrim una sèrie de cartes, famílies de tota Espanya i de fora d'Espanya que demanen a l'alcalde nens de la riada en adopció.
Treballen preguntant a testimonis encara vius i amb l'Arxiu Històric de Terrassa, on hi ha l'expedient judicial de les riuades. Molta informació, però no hi ha res sobre nens orfes. Li demanem a l'Anna pels indicis de nens robats.
Ja ha recollit el cas d'una nena que es va ser adoptada en 40 dies per una família d'Alemanya. Un veí del barri de Gara que ens va explicar que el va acollir una família, portava ja quasi 2 anys en la família d'acollida. Es van enterar per casualitat per un altre germà que tenia acollit una altra família, que aquesta família volia marxar fora d'Espanya i se portaven el nen sense dir res a la mare. 2 o 3 dies després de la riuada, a la riera de Rubí, soben una nena de 3 anyets que s'havia salvat, soleta, pues allà morta de fred i de por. Què van fer aquesta nena?
I un cas que també els ha impactat i que un germà des de l'associació les busca.
Dues germanes que estan en una casa d'acollida a les Fonts, hi ha una publicació a La Vanguardia que un veí va posar una denúncia que havia dues nenes en acollida en una casa de les Fonts i que va un cotxe, un Seat Blanco, i se les emporta. La seva mare està hospitalitzada i el seu pare torna de França. Aquestes nenes mai van ser trobades.
Avui es fa a Terrassa un ple de la dignitat per recordar les víctimes i unes famílies que es van trencar.
No van tenir cap mena d'assistència psicològica com tindríem ara. No es van preocupar de les famílies. La gent va tenir que posar-se a treballar, va tenir que posar-se a buscar casa perquè l'havien perdut. L'únic que deien, tinc els meus fills perquè dolor d'un marxarà amb el d'altre. Hi ha famílies que fins i tot el 63 ja tenien un altre. Ja han repetit noms. Els fills que han vingut darrere, les filles, ho han passat malament perquè hem arrossegat una mica tot allò. O sigui, tota la vida feliç va ser abans de l'arribada. Després ja la vida no ha sigut igual.
L'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per donar visibilitat a l'associació i per ajudar-les en la recerca dels nens desapareguts aquella nit dels aiguats.
Sense paraules, Marta. Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Educació omple la meitat de les places de formació professional que a principi de curs estaven buides. El departament ha assignat 10.372 places en el procés extraordinari. Són dues de cada tres sol·licituds fetes per persones que complien, s'entén, els requisits. Això vol dir que, amb el curs començat fa dues setmanes, continuen quedant més de 9.000 places disponibles i uns 5.500 alumnes per atendre, Sara Canyete.
Sí, en alguns centres, però aquest procés extraordinari ha estat efectiu i ha permès omplir grups. És el cas de l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, un dels centres públics més gran de la ciutat. Hi vam anar el primer dia i ens van explicar que 4 de cada 10 places estaven disponibles, algunes de cicles amb molta demanda. Ara, avui, ens expliquen que les tenen pràcticament totes donades. Núria Martorell és la secretària de direcció del centre.
Higiene bucodental, que aquest sempre l'omplim, està ple. També hem omplert integració social, educació infantil, cures auxiliars d'infermeria, ja estava quasi ple, ens quedava una plaça que l'hem donat ara. Atenció a la dependència també l'hem omplert. O sigui, jo penso que ha millorat molt la matrícula.
Ara els alumnes tenen temps fins dilluns per formalitzar la matrícula. Des del centre compten que tots ho faran perquè són alumnes amb molt interès que fins i tot han fet aquest segon procés de preinscripció. Educació també posa en marxa un paquet de mesures pels prop de 5.500 alumnes a qui no s'ha pogut fer cap proposta, entre elles un mapa de vacants de formació professional per centres i territori on els interessats es poden adreçar directament i demanar la plaça si compleixen els requisits.
Entitats veïnals de Ciutat Meridiana Barcelona reclamen més recursos en salut mental després que en els últims 6 mesos hi han mort 2 joves, l'últim per suïcidi. Aquest vespre han convocat una concentració per demanar la reacció de les administracions per un barri on hi ha el triple d'intents de suïcidi que el conjunt de la capital catalana, Marriera.
La precarietat laboral, el risc de desnonament o la manca d'habitatge provoquen ansietat i afecten de ple la salut de les famílies del barri. Preocupen especialment els joves, molts d'ells migrants, que viuen al carrer sense vincles. Les entitats demanen a les administracions recursos urgents. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Mariano Hernando, educador de la plataforma d'educació social Cruïlla, que treballa justament per donar suport a aquests joves.
Resoldre, d'una vegada per totes, el tema de l'habitatge a la zona, que hi ha un munt de pisos que estan tancats, és una manera de i totalment il·lògic, no? Pisos tancats amb maons, amb unes portes de ferro, i davant hi ha gent que viu al carrer. I després, la gent que vivia als pisos tancats, ara estan vivint en altres pisos compartits.
Ciutat Meridiana és el barri més pobre de Barcelona. La renda familiar per persona és d'11.000 euros anuals, la meitat de la mitjana a tota la capital catalana. Veïns del nucli de Vilartolí, a Sant Climent de Sescebes, han denunciat els responsables de la base militar de l'exèrcit espanyol a l'Alt Empordà perquè haurien rebut trets que quan eren a les seves propietats privades, això la setmana passada. Anem a Girona, Clara Jordan, què va passar?
Doncs que divendres passat una veïna passejava amb cavalls per una finca seva quan va sentir una ràfaga de trets a prop i diumenge els va tornar a passar aquest cop just al costat de casa seva. Els afectats expliquen que això passa perquè els soldats practiquen en un terreny inadequat. Pau Graboleda és portaveu de la plataforma Alto al Foc a l'Albera.
El problema més gran que té aquest camp de tir és que és molt petit i no volen acceptar-ho. Tenen un camp molt i molt petit a prop de vivendes i no s'han parat mai a mirar.
Segons la plataforma, quan es dispara en una direcció equivocada en un camp de tir tan petit, els trets surten de la zona delimitada i això posa en perill els veïns que, a més de posar una denúncia, han presentat una instància a l'Ajuntament de Sant Climent perquè també es querelli pels fets.
I això no és la primera vegada que passa.
Sí, sí, ha passat altres cops. El més greu, el 2015, quan 13 morters van caure en un jardí particular a Espolla, que també està a prop del camp de tir. La plataforma creu que no fan cas de les seves advertències perquè són pocs, però Graboleda demana que es posi seny d'una vegada.
La nostra primera demanda és que no ens disparin. I fa riure, però és absurd que portem 30 anys o més amb exèrcits professionals que disparen projectils fora dels seus camps de tir a habitatges, o sigui, a jardins de gent.
Segons els veïns, divendres, els responsables de la base militar van provar de calmar els ànims pels fets, però diumenge ja no van respondre. Nosaltres hem parlat amb els responsables de la base militar, han desmentit les acusacions, asseguren que no van disparar en cap moment fora del camp de tir perquè hi ha diversos filtres de seguretat quan fan pràctiques i que els protocols es van seguir fil per randa justament aquest cap de setmana. Atribueixen l'ensurt dels veïns al soroll que fa les ràfegues de foc just en aquell punt.
A Lleida s'ha fet el primer pas per traslladar el recinte firal i duplicar-ne la superfície actual. La clau per arrencar el projecte és que l'Ajuntament ha tancat un acord amb la trentena de propietaris de les parcel·les que sumen 11,6 hectàrees. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia, Marta.
Ara comença un procés llarg de tramitació urbanística perquè tota l'operació requereix modificar el pla general de la ciutat.
Sí, i per això a hores d'ara encara no es pot avançar cap termini sobre quan el trasllat serà una realitat. Encara falten anys, això segur. En tot cas, ara comença a caminar un projecte que han pactat el govern del PSC i el grup de Junts com un dels punts de l'acord pressupostari entre les dues formacions. El nou recinte firal està projectat a prop de l'actual, però a l'altre costat de les vies del tren, en una zona coneguda com l'antiga Hípica, al barri de Capbon. De moment, l'acord de cessió de les finques amb els propietaris l'ha anunciat l'alcalde Fèlix Larrosa.
Un espai nou de fira, de 116.000 metres quadrats, que, com aquí, pràcticament doble la superfície actual que té el recinte de la Fira d'Ell.
Es preveu que al nou complex s'hi puguin construir fins a 8 pavellons i una passarel·la que connecti amb el Palau de Congressos de la Llotja, que queda just al davant a l'altre costat del riu. Un dels pavellons serà desmuntable. De moment s'aixecarà a l'actual recinte firal i quan sigui el moment es traslladarà a la nova ubicació. Ho ha explicat la portaveu de Junts, Violant Cervera.
Amb unes condicions com qualsevol altre pavelló, el que passa és que sí que té una característica, la característica aquesta de l'efímer, que et permet que quan hi hagi doncs, el desenvolupament de la nova fira, doncs la tecnologia permet doncs, que aquests pavellons es puguin traslladar en altres recintes i en uns altres espais.
L'operació també preveu que a la zona s'hi construeixin 2.700 habitatges i que a l'espai que ocupen els pavellons actuals s'hi ampliï el Parc dels Camps Elisis.
Gràcies, Estela. Les glaçades tardanes i les pedregades condicionen la barema de la DO Pla de Bages. Hi haurà menys producció del que és habitual, però ens diuen que serà de més qualitat. Calculen collir 1 milió de quilos de raïm, una quantitat que està per sota de la mitjana, però que s'assembla a les xifres de l'any passat. Nàtia Dell, així que les previsions no són gaire optimistes?
Bé, ara encara queden un parell de setmanes de coll i caldrà acabar de veure, però es preveu una barema similar a la de l'any passat, en plena sequera, tot i que aquest any ha plogut més. En anys molt bons, la producció havia arribat a ser de 1,7 milions de quilos. El president de la DO Bages, Carles Playà, està convençut, però, que la qualitat serà millor.
Una quantitat una mica baixa respecte doncs, a el que hauria de ser una anyada normal. En quant a qualitat, crec que serà millor que l'any passat, perquè l'any passat estàvem patint un estrès que aquest any hem superat una mica, amb el qual l'equilibri dels ceps doncs, està més ben equilibrat i llavors si hi ha bon equilibri no rim, hi ha bon equilibri no vi, està més ben equilibrat de sucres, d'acidès...
També cal dir, però, que la situació ha estat molt desigual segons la zona de la DO perquè les glaçades i pedregades van ser locals. Per exemple, el celler Collbaix a Manresa calculen recollir el doble de raïm que l'any passat, especialment de les varietats de raïm blanc, com el picapoll o el macabeu. Aquest any calculen produir més de 100.000 ampolles, quan l'any passat en van fer 60.000. Pel seu gerent, Josep Maria Claret, el més important és que les pluges han permès recuperar la planta, que havia arribat a una situació molt greu a nivell d'estrès hídric.
I al final és més important poder salvar la planta, poder-la recuperar amb el seu estat físic òptim, pensant en aquesta barema i la que ve, a part de la producció lleugerament superior a la de l'any passat. Picapolls, macabeus, estan donant un bon rendiment i estem contents.
La sequera, de fet, és una cosa que preocupa els cellers, que ja han començat a prendre mesures per adaptar-se a la situació, tipus instal·lació de recs o creació de cobertes vegetals per esmorteir els efectes del clima canviant.
Gràcies, Nati. Avui fa 15 anys que Girona hi passava això.
I avui, aquest Catalunya Vespre, comencem sobre una bici. Girona, Clara Jordan, a punt?
A punt.
Molt bé, doncs la Clara provarà avui el Girocleta. Es diu Girocleta, no?
El 25 de setembre del 2009 es va posar en marxa la Girocleta i ho explicàvem en directe a Catalunya Ràdio, un sistema de transport sostenible de lloguer de bicicletes públiques. El projecte, que va començar amb 8 estacions, ara en té 34. Laia, quanta gent utilitza la Girocleta i quines previsions té l'Ajuntament pel futur?
Intentar anar treballant cap a una estratègia de connexió amb els municipis de la nostra àrea urbana.
Doncs està clar que no tenim a punt a la Laia per explicar-nos aquesta efemèride, aquests 15 anys de la Girocleta a Girona. Intentem recuperar-ho així que puguem. Ens n'anem molt més enrere. I és que han trobat proves de l'estada dels primers Homo sapiens al Pallars fa més de 25.000 anys. S'han recuperat, de fet, unes eines lítiques que indiquen una població establerta al Pirineu. Es tracta d'un fet molt rellevant perquè canvia completament la idea que es tenia de la seva arribada al territori, Pau Rovira.
Hola, bon dia, Marta. Sí, la darrera campanya d'excavació a la cova dels Tritons, aquí a Senterada, ha servit per constatar les visites que hi feien ara fa més de 25.000 anys. Tot i això, eren visites curtes i ocasionals, ja que al Paleolític Superior, en aquesta cova, s'hi refugiaven els lleopards i els ossos hi hibernaven. Aquesta troballa ha estat tota una sorpresa per a l'equip d'excavació. Fins ara es pensava que els primers Homo sapiens que es van aturar i establir aquí ho havien fet més tard, fa uns 20.000 anys, després del període de més glaciacions i també en zones més baixes. Ho explica l'investigador principal del projecte, Jordi Rossell.
En el cas de que hi hagués hagut població humana a la zona, probablement estarien situats més a la vora dels grans rius, en aquest cas el Noguera Pallaresa, a la zona al fons de la vall, no? Podria ser a la zona de Trem, a la zona de la Pobla de Segur. Però trobar-los aquí, al Congost d'Erinyà, amb una cova molt petitona, a dalt de la muntanya, a dalt de tot, doncs encara es va sorprendre més, perquè això el que vol dir és que realment hi havia una població estable o ben establerta i que això eren petites incursions a prospectar els voltants.
De fet, s'han recuperat eines lítiques que així ho demostren i les pedres amb les quals les feien són indicatives d'una població consolidada i ben establerta al territori. Això obre la porta, segons Rossell, a conèixer més sobre els primers Homo sapiens a Europa.
Per nosaltres, doncs, és una nova oportunitat, perquè ara veurem quin és el paper dels sapiens en aquests llocs, no? Coneixíem una miqueta que havien estat fent els neandertals en els diferents moments en els quals hi havia climes més benignes a la zona, i doncs ara tenim un passet més l'estudi aquest de les relacions que hi ha entre els humans i els carnívors a les zones d'alta muntanya.
Les excavacions continuaran i els investigadors són optimistes respecte a fer altres troballes que impliquin noves comprensions.
Doncs ara sí, a punt Girona, ens hem quedat, Laia, amb les ganes de saber quanta gent utilitza avui la girocleta, avui que fa 15 anys, i quines previsions té l'Ajuntament pel futur.
Mira, doncs, són més de 4.500 usuaris, segons l'Ajuntament. En dos anys, del juliol del 2022 al juliol d'aquest any, el servei ha crescut un 28%. El nombre d'estacions també ha anat augmentant, sobretot perquè sempre hi ha hagut demanda que la girocleta arribés a diferents barris i també sectors de la ciutat. Ara encara falta una nova estació que ha d'entrar en funcionament a la tardor, al costat del Pont de l'Aurora. És el que uneix Sant Ponç i Pont Major. I, de fet, el consistori i l'Ajuntament reitera la voluntat d'unir, amb la girocleta, la ciutat amb els municipis com ara Sal, Vilablareig o Sarrià de Ter. Cristina Andreu és la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament.
Intentar anar treballant cap a una estratègia de connexió amb els municipis de la nostra àrea urbana a fi de reduir l'ús del vehicle privat en els desplaçaments cap a la ciutat i de la ciutat cap als municipis de la nostra àrea urbana.
Un servei en marxa els 365 dies de l'any les 24 hores. La tarifa de l'abonament anual és de 30 euros, inclou la primera mitja hora de desplaçament. Després s'apliquen 50 cèntims per cada 30 minuts de més. Aquí, també, com a ciutat turística, hi ha tiquets per un dia que costen 2 euros. Per tant, aquests colors, el groc i verd de les bicicletes de lloguer públiques, de la girocleta, ja s'han convertit en una de les imatges habituals pels veïns d'aquí de la ciutat.
Gràcies, Laia. I a Lleida aquest matí s'ha inaugurat un supermercat amb una funció que va molt més enllà de la compra-venda d'aliments. La defineixen com una botiga perfectament imperfecta i vol promoure la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. És a l'Avinguda Blondel i tu, Noelia Caselles, ja l'has visitada.
Bon dia, Marta. Sí, i només entrar m'hi he trobat l'Eladi, que avui treballava fent de caixer.
Mira, porto dues setmanes ja, faig caixer i de reponedor i una mica de tot, sí.
Ell ja té experiència treballant de cara al públic, però m'explicava així per què és tan important aquesta botiga.
Perquè la gent estigui sensibilitzada amb gent que tingui discapacitat, que poden treballar i poden fer el mateix que les altres persones.
El supermercat forma part del grup Plus Fresc i el seu director de responsabilitat social, Rafael Oncins, ha explicat així com és i com serà la plantilla.
Són una plantilla de 8 persones, però en aquest moment són el 50% amb discapacitat, perquè ara al començament necessiten més reforç fins que no acabem de conèixer totes les tasques. Però la idea és que a la llarga siguin 80-20%, no?
I des de la Fundació Aspros, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, el seu director executiu, Enric Herrera, destaca que la botiga no serà només una feina.
Serà una botiga formativa per a les persones amb discapacitat. Intentarem que aquí, a més de treballar, doncs es puguin anar formant perquè algun dia puguin anar a l'empresa ordinària.
A la botiga també hi treballa la Clàudia, que explicava, davant d'un munt de gent durant la inauguració, per què és important per ella aquesta botiga.
Treballar aquesta botiga significa que fa un pas endavant en la meva vida. Per poder créixer com una persona, teniu el meu propi sou per fer més independent.
La Fundació Aspros atén gairebé 600 persones amb discapacitat, 170 de les quals formen part del Centre Especial de Treball.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Us agradaria seure a les butaques de la casa d'App o entrar a la cuina de Ratatouille o sentir les emocions que es dirigeixen des del Centre de Control de la Ment de del revés? Doncs a partir de demà serà possible amb l'experiència immersiva Mon Pixar que es fa a la carpa que s'ha muntat a la Maquinista a Barcelona, Valeria Obereda.
Ocupa 3.000 metres quadrats i és l'exposició més gran que s'ha muntat mai sobre les pel·lícules de Pixar. També hi ha espais dedicats a Toy Story, Buscant en Nemo, Cars, Luca, Monsters S.A., Coco i Elemental. Nico Rena, responsable de l'experiència, explica com és.
Aquí realment entres en un món en tres dimensions, el que seria les 13 escenes d'aquestes 10 pel·lícules de Pixar tan icòniques, on entres dins d'aquests mons d'una manera escenogràfica, com un estudi de Hollywood, on cada escena està recreada a la perfecció, com era la pel·lícula animada.
I amb l'objectiu, segons el director creatiu de franquícies a Pixar, Jay Ward, que el visitant sigui un més de l'aventura.
L'objectiu no és tant ser el protagonista de la pel·lícula, sinó que formar part com si fos un personatge més. Viure aquest món com si formessis part d'ell.
Tot apuntaria que seria una experiència per als petits de la casa, però no.
Nosaltres consideràvem que això era per famílies i potser algun fan de Pixar, però potser menyspreàvem la quantitat de fans de Pixar que quan va sortir Toy Story en l'any 95, si no m'equivoco, potser tenia 4 anys i ara té 33. I ve amb les seves parelles o amics. A Madrid va ser això, el 40% de la gent, o sigui, unes 250.000 persones venien sense nens.
Música, com la d'App, que sentim, i olors relacionades amb cada pel·lícula arrodoneixen l'experiència.
La sala Trono de Tarragona presenta la temporada de tardor estrenant espai al Teatre El Magatzem, una sala petita que ha fet reformular els tipus d'espectacles, que seran de petit format i més pròxims al públic, i alhora s'apostarà per fer més sessions. Clara Chavarría Domingo, com afronten el canvi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs tot i comptar amb aquest espai per garantir l'activitat de la Trono, les característiques del local han estat decisives per dissenyar la programació per la temporada de tardor. El principal canvi és que es passa de l'aforament d'uns 500 espectadors que hi havia al Teatre Metropol, on fins ara hi duien a terme l'activitat, als pocs més d'un centenar del magatzem. Així, s'ha apostat per espectacles de petit format, que s'adecuïn a la mida de la sala i es plantegen fer el nombre màxim de passis. El seu director, Joan Negrier, ho ha expressat així.
Hem hagut de buscar moltíssim per recuperar aquell esperit de proximitat de l'antiga Trono del carrer Misser Sitges i, per tant, per utilitzar al màxim aquest espai que, com veieu, la disposició és com peculiar i, per tant, buscant propostes que permetin, doncs, que puguem utilitzar totes les cadires que ens ofereix aquest espai, aquestes 110-120 cadires que tant de bo les puguem omplir.
Una peça clau per la Trona és la gira de l'obra Amnèsia, coproduïda amb el TNC, que comença a Tarragona i recorrerà 40 teatres de tot Catalunya i que repercutirà en els ingressos de la sala.
I pel que fa a la programació, què hi trobem?
Doncs entre la quinzena de propostes hi ha la que inaugura la temporada. L'important és participar de la companyia Nemisco, inspirada en alguns textos de Santiago Rusiñol, o Juicio al extranjero, en què el públic serà el protagonista d'un judici i al final de cada funció dictarà sentència. Altres propostes, a la majoria d'actors i companyies emergents, parlen de temes socials com l'anorèxia o l'educació, però també hi ha espai per l'humor i actors consolidats com Jordi Benacolotxa, que arriba amb el muntatge Pazzo.
Santa Tecla, la Mercè, i ara Reus, al Baix Camp, que celebra la diada de la seva patrona, Misericòrdia. Avui tota l'activitat de la Festa Major es trasllada al santuari. En Ricard, què no ens podem perdre?
Doncs a veure, un dels actes més emblemàtics és el ball solemne de l'Àliga de Reus a l'interior del Santuari de Misericòrdia. Això ho faran aquesta tarda acompanyats de la cobla Reus Jove. Abans que arribi aquest moment, l'agenda ha estat tapaïda d'actes tradicionals. Ahir a la nit el protagonisme va ser pel Rosari de Torxes i les Revetlles i avui prenen el relleu els elements festius. A les 11 ha començat la baixada del Seguici fins al Santuari, on s'ha realitzat un dinar de Festa Major a les 2. A 2:15 de la tarda arrencaran les ballades dels gegants, els nanos, les danses i el bestiari. A les 7 arriba alliberar l'actuació castellera dels Xiquets de Reus i tan bon punt finalitzin els castells, començarà el que dèiem, el ball solemne de la Liga. Tancaran la jornada la baixada del ball de Diables fins al Santuari i el posterior piromusical.
I crítiques a la selecció musical justament del piromusical de la Mercè Càrrec de Rosalia per haver menyspreat el català. Des de Junts proposen crear un comissionat de català a l'Ajuntament que vetlli per l'ús de la llengua davant la situació d'emergència en què es troba la capital del país. Damià Calvet és el portaveu adjunt del grup municipal de Junts.
No correspon que en tot un piromusical només hi hagi una cançó en català. Això no respon al que és la realitat cultural del nostre país.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara per la informació esportiva. El Barça té avui partit de la 7a jornada de Lliga de Primera. Els blaugranes, que rebran el Getafe a Montjuïc a partir de les 9, tenen l'objectiu de sumar el 7è triomf consecutiu a la Lliga i continuar invictes. Saudal Serra, bon dia.
Bon dia. El partit d'avui a l'estadi Olímpic Lluís Companys també serà el primer dels blaugranes sense Ter Stegen, que serà baixa el que queda de temporada. El seu lloc l'ocuparà Iñaki Peña, que ja va substituir l'alemany quan es va lesionar de gravetat diumenge passat a Villarreal. Mentrestant, la direcció esportiva explora el mercat per intentar trobar un substitut a Ter Stegen. En aquest sentit, el club blaugrana ha sondejat el porter internacional polonès Chesney, de 34 anys, que ara mateix està retirat, però que fins la temporada passada estava en actiu amb la Juventus. L'exsegon entrenador de la selecció polonesa, el català Víctor Sánchez Lladó, destaca en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio les qualitats de Chesney.
És un grandíssim porter, amb una envergadura que ja coneixeu, amb unes qualitats tècniques molt, molt bones i sobretot per mi per destacar amb una personalitat impressionant. Un porter amb una molt bona lectura de joc i amb un bon 1 contra 1.
En aquestes converses entre el Barça i Chesney, el porter ha posat com a condició per tornar a jugar tenir la titularitat garantida. D'altra banda, sobre el Barça-Getafe d'aquest vespre, afegirem que Hansi Flick ha deixat entreveure que farà rotacions a l'11 inicial, però que no afectaran de moment la Minya Mal.
No crec que la Minya Mal necessiti descansar demà. És important que demà juguem a casa. I la clau és que comencem bé i que ho fem amb un gran equip. El que està fent la Minya Mal aquesta temporada és increïble, també pel que fa a d'altres jugadors. Hem de seguir amb aquest rendiment i seguir mostrant el nostre joc d'atac.
Yeah, we have to continue this performance to show it our fans.
A la llista de convocats que ha donat aquest migdia al Barça hi ha dues novetats respecte a l'últim partit. Són Ferran Torres, que torna de l'ascensió, i el porter del filial, Aaron Jakovicvili, que ocuparà la plaça de tercer porter. El partit a partir de les 9 i, com sempre, el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio.
L'Espanyol, mentrestant, no jugarà fins demà el seu partit entre setmana de Lliga.
Els blanquiblau, que rebaran demà al vespre al Villarreal, faran aquesta tarda l'últim entrenament a l'RCD Stadium i abans, a 3:15, hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González.
En handbol, el Barça té aquest vespre partit de la tercera jornada de la Champions del Kielce de Polònia.
Sí, i segons el tècnic blaugrana, Carlos Ortega diu que guanyar aquest vespre tindria molta importància per diversos motius que ara mateix explica.
Seria fantàstic perquè hemos sacado 4 puntos que sobre papel todo el mundo nos daba, pero ya vimos el trabajo que nos costó, sobre todo el segundo partido, cuando parecía que estaba todo de cara. Y ahora es una pista donde, en teoría, muchos equipos van a perder y una pista que los dos puntos pues no lo puedes dar por hecho, ni mucho menos cuando planificas tu temporada, ¿no?
El Barça té la baixa del capità d'Icamem amb una lesió a l'espatlla dreta. El Kielce Barça jugarà 3:15 i es podrà veure per Esport 3. De moment, els blaugrana han guanyat els dos partits que han jugat d'aquesta competició.
I en bàsquet, bon debut ahir al vespre del Joventut a l'Eurocup.
La penya va aconseguir una victòria de mèrit davant el Hapoel de Tel Aviv i Israelià, un dels equips més forts de la competició a priori, per 78-75. El tècnic del Joventut, Dani Miret, està més que satisfet pel nivell defensiu exhibit ahir per l'equip, però afegeix que encara té força marge de millora.
Tenim marge de millora perquè el tema del rebot és el tancament de tot l'esforç que hi posem i per seguir tenint confiança hem de millorar el rebot i en moltes altres coses, però bastant contents en el resultat i amb el que hem vist aquesta nit.
El pivot croat Ante Tomić, amb 17 punts i 12 rebots, va ser el jugador més destacat del partit. Els verd i negres ara se centren ja en el debut a la Lliga CB, que serà aquest dissabte, també a Badalona, davant l'UCAM Múrcia.
I el Mundial de Futbol Sala, que es disputa a l'Uzbekistan, la selecció espanyola amb dos jugadors catalans i amb un total de 5 jugadors del Barça, disputa d'aquí uns minuts l'eliminatòria a vuitens de final contra Veneçuela.
I un dels 5 jugadors del Barça que formen part del combinat espanyol, Antonio Pérez, creu que tenen tota la pressió en aquest partit pel fet de ser els favorits.
Hemos visto ya vídeo, hemos visto cómo son el equipo de Venezuela, sabemos que va a ser muy duro, que vienen arriba, que no le tienen miedo, saben que somos favoritos, que no tienen nada que perder y bueno, va a ser difícil.
Un altre blaugrana, Sergio Lozano, continuarà de baixa per molèsties del bessó. Si Espanya guanya davant Venezuela, a partir d'ara, de quarts de tres, jugarà als quarts de final davant Ucraïna.
Tu pots perdre.
I avui és un altre dia d'estrenes destacades a la cartellera de Barcelona.
Què passa? Què passa?
No sé, he sentit alguna cosa entre els arbres, com un animal, jo què sé.
Deu ser una altra vaca.
No ho sé, no ho
Al
sé,
Teatre
no
Borràs de Barcelona s'hi estrena Turisme Rural, la nova comèdia de terror que ha escrit Jordi Galzeran, dirigida per Sergi Balbel, i que protagonitzen Ivan Lavanda i Mireia Portes. Un muntatge que, ja us dic, jo està cridat a ser un dels èxits de la temporada. I a la Rambla de Barcelona... Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu amb Lady Macbeth de Mitenks, de Dmitri Shostakovich, una nova producció d'Àlex Uller, que dirigeix Josep Pons. Diu Uller que és una de les millors òperes del segle XX i que 90 anys després d'estrenar-se és plenament vigent.